Som-hi, Joy Division, a tope. Ja veieu que sí, Cosi, de les 4:48, aquesta obra que es pot veure aquests dies a la SEC Espai Brossa, ens dona molts temes dels que parlar, i també teníem ganes de convidar, perquè veieu que no fem servir la prevaricació per res, això ho deixem per altres persones, com la Hatchford, que hem convidat fins i tot el coordinador artístic d'una altra sala, perquè parli una mica també doncs, de què va significar la Sarah Kane i tot aquest teatre que feien aquesta gent durant aquesta època de finals dels 90, etc. Víctor Muñoz, coordinador artístic de la Sala Beckett.
Hola, bona nit.
Bona nit. Explica'ns una miqueta per què t'ha agradat tant la Sarah Kane, per què mola tant, per què l'hem de defensar i per què la gent ha d'anar a la SEC Espai Brossa, visca.
A la SEC s'hi ha d'anar. La Sarah Kane és una autora que ho va canviar tot, en certa manera. Sobretot per dues raons. D'una banda, perquè és una autora que escriu i escriu obres amb molta qualitat i són uns crits de estar molt enfadada i ho, pràcticament ho vomita. I té això de bo, que no calla, que diu les coses i que, per tant, tu ho reps com una vomitada, com una punyalada, pràcticament. I després, a més, perquè jo crec també que va ser molt relevant en el context de la dramatúrgia anglesa del moment, o la història de la dramatúrgia anglesa. És a dir, el teatre anglès és bàsicament un teatre, m'atreviria a dir, molt conservador, en el sentit que és molt tradicional, no?
Està Shakespeare... basat...
Shakespeare, és a dir, es basa en una, o la major part, es basa en una estructura molt tradicional, aristotèlica, podríem dir, de començament, nus i desenllaç, amb uns personatges molt ben definits i unes històries molt clares.
I aquí ja s'ho salta tota la torera,
I allà s'ho salta, trenca amb això, i això, evidentment, en aquell moment i en aquell lloc, és un gran canvi. La gent, com va fer pintar en el seu moment d'una altra manera, però la gent al començament no entén res.
I clar, al principi, abans ho comentàvem també amb l'Oriol, que tothom se la va carregar, no? La Sarah Kane, deia, què és aquesta cosa tan rara, no? I de sobte el Harold Pinter, justament, o l'Edward Bowne, aquesta gent que en el moment triomfaven, li van fer cas.
Sí.
Sí, quan va estrenar la seva primera obra, que va ser Blasted, que en català està traduït Rebentats, ella tenia 24 anys només, l'any 95. Clar, la premsa anglesa, que si ens queixem de la que tenim aquí, la premsa anglesa, déu-n'hi-do, la premsa groga...
Son pare treballava al Daily Mirror, era el redactor en cap.
I llavors que Daily Mirror, encara,
sí,
però...
El pare de la Sarah Kane, ho he vist avui a la Wikipedia, son pare treballava al Daily Mirror, era el redactor en cap.
Però clar, aquests diaris més sensacionalistes, aquests tabloids que diuen... Què es van quedar d'aquesta obra? Una obra que sortia violacions, canibalisme, l'horror de la guerra, i va convertir-se gairebé en un tema d'això...
Ens molestes, nena.
De portada, de diari... Aquells encara fan fotos amb noies despullades, sí. Aquests diaris que hi ha a Anglaterra. Però de seguida ja, autors tan importants com el Pinter o el Bond van sortir a defensar-la, dient que aquesta és una de les veus més importants d'aquesta generació. Que potser podríem parlar de la generació aquesta dels 90, anomenats In Your Face Theater, no? Potser el Víctor... Ens pot explicar una mica...
A mi m'han dit que tu t'ho has llegit tot i que tu saps tot sobre el teatre britànic.
La persona que t'ho ha dit menteix miserablement.
També posava que eres molt simpàtic, no sé si té alguna interès.
No ho sé, això ja depèn del moment i del lloc i de la persona. Jo crec que les pròpies paraules ja ho diuen in your face, és a dir, a la cara. És a dir, així com altres busquen una manera amable, podríem dir, o una manera entortolligada o artística, per dir-ho d'alguna manera, de dir les coses,
aquí,
ella, patapam, no? I hi ha tota una sèrie d'autors que juguen amb això. O sigui, la Sarah Kane, amb Raven Hill, és un dels altres noms que nosaltres coneixem, sobretot perquè, en el seu cas, per exemple, juga molt amb la temàtica homosexual. Ella és homosexual i és un dels primers dramaturgs que diu, escolteu, jo ho soc i parlo d'això i parlo de tal com és avui en dia el món homosexual. I patapam, i si no us agrada, us foteu. No? I juga molt amb això. I tots aquests autors... van una mica per aquest camí.
Uh-huh. Abans comentàvem també que en el teatre català, moltes vegades, vaja, no teníem la mateixa idea o no érem suficientment bons amb nosaltres mateixos com per defensar tota aquesta dramaturgia, tota aquesta història que té Anglaterra sempre, doncs, de suportar d'alguna manera, doncs, el teatre que fan, que aquí potser no tenim aquest orgull encara no sé si et faig bé la pregunta.
No, em sembla que l'entenc, ja m'ho diràs tu quan et doni la resposta. Jo crec que bàsicament té a veure, jo crec que n'estem aprenent de defensar allò que nosaltres escrivim i produïm, però que la diferència, i crec que hi ha una diferència, té a veure amb la història, és a dir, amb d'on venim. Els anglesos fa 400 anys que estan fent obres mestres. Nosaltres aquí tot just vam començar amb Guimerà fa 100 anys, després hi ha un buit enorme provocat per la Guerra Civil i la postguerra, i per tant fa 20 anys que estem tornant-hi allà amb totes, amb les espases i el que sigui, les pistoles, a demostrar que allò que estem escrivint funciona. Però fa 20 anys que ho estem fent, i per tant és nou.
No ens podem comparar, no hi ha trajectòria.
Jo aquí volia dir que... Sí, no, és veritat que hi ha un gran buit, que és la guerra, el franquisme, però també, precisament el que feia el TNC la temporada passada, recuperar el repertori català del segle XX, anys 40, 50, 60, uns autors que van tenir un moment que semblava que, dins la dificultat, no?, de que era el país durant el franquisme, però que és un repertori que crec que tampoc hem d'oblidar, perquè si no sembla que tot ha començat als anys 70, amb el Teatre Lliure, quan a Catalunya hi havia molta gent fent feina i escrivint, doncs, durant molts anys.
Això és...
La tertúlia aquí d'aquesta obra de teatre que podeu veure aquests dies, Psicosi de les 4:48, tenim entrades, cabaretelèctrica@icat.cat, també per Terra Baixa, podeu veure coses clàssiques i coses més modernes. Ara preguntàvem a micro tancat al Víctor, el Víctor Muñoz, que l'estàvem posant aquí una mica en compromís. Dic, escolta, una Sarah Kane catalana o de l'Estat, tindríem alguna cosa semblant? Algú que fos modern, provocador... Tal. Ara hi ha el Terrassa Noves Tendències d'aquí 2 dies, que venen tots els caleborroques allà, tots els caleborroques del teatre venen,
No, jo no m'he atrevit a dir cap nom, però aquí n'han dit un i jo crec que s'hi acosta molt.
A mi m'ha sortit dir l'Angèlica Lidl, perquè, a part que, bueno, evidentment ser una dona, però aquest punt no només biogràfic, però escriure des de la seva veritat, una cosa molt despullada, una cosa més molt agressiva, molt performàtica... Potser l'Angèlica Lidl l'englobo més en una cosa això, més de performance o més d'acció. La Kane era més teatre de text, però, clar, llegint les seves obres dius, això com ho fem?
Doncs escolta, em sembla que l'Angèlica Lidl hi serà al TNT, vull dir que la podrem veure, en parlarem, però tu volies, Oriol, abans comentar, fan una cosa molt xula, la Seca Espai Brossa, en funció d'aquesta obra, de Psicosi de les 4:48, que podem anar, no? Són activitats on podem participar i on toquem molts aquests temes de l'obra, no?
Activitats paral·leles, no? Que, de fet, ja he vist que ja vau fer... una taula rodona amb el Xavier Albertí, el Ramon Simó, si ens pots explicar una mica com va anar això, Moisès?
Exacte, aquí una mica el que hem fet amb l'Esther Roma i l'Herman Bonin, l'Esther ha coordinat una mica aquestes activitats, és intentar donar un entorn a la Sarah Kane. I en aquest intent que sempre doncs, mirem de fer, és la primera cosa és vessar l'obra al català i publicar-la. Hi ha la publicació de la traducció catalana de l'Anna Soler Horta per Lleonard Montaner, editor de Mallorca, i el primer acte va ser la presentació de la traducció i una taula rodona amb el Xavier Albertí, que és, de fet, el primer, crec, que va muntar una peça de la Sarah Kane, que
però
es deia Ànsia.
Ara anireu fent altres històries on anireu parlant d'alguns dels temes que van voltant l'obra, no?
Exacte.
Com, per exemple...
Demà dimecres, no? 23 de setembre, hi ha un col·loqui postfunció amb l'actriu, l'Anna Alarcón, el director i l'equip, i també m'heu xivat que hi haurà més gent.
Sí, es quedarà la gent del públic que es vulgui quedar, evidentment. I després també demà vindrà un grup d'estudiants de la universitat de psicologia.
Per parlar,
molt interessant.
Això és molt interessant, molt interessant, perquè hi ha molta qüestió sobre, sobre l'obra.
I de fet els col·loquis, perquè és el segon col·loqui que fem amb el Psicosis, són molt interessants, la veritat.
Sí, el públic no, queda amb moltes preguntes, amb una curiositat enorme, no? I demà també hi hauran els de l'ERAM de Girona, que porta l'Eduard Molner, i que també venen per participar en aquest col·loqui.
Doncs escolta, moltes coses al voltant de l'Espai Brossa i d'aquesta obra.
I una cosa
obra,
més, Pere, una cosa més molt interessant. El dimecres que ve, el 30, a les 7 de la tarda, O'Kane, My Sarah Kane, si podeu explicar això ben bé què serà.
És una escena oberta sobre la Sarah Kane, on tothom, actors, directors, públic, lectors, poetes, qualsevol persona que vulgui dir alguna cosa sobre la Sarah Kane o que tingui alguna cosa que vol manifestar
amb free performance
exacte.
Sí. Doncs jo recomano en aquest cas fer el doblete, és a dir, fer OK My Sarah Kane, és a dir, encarnar-te de l'autora i després anar a veure el Psicosis.
I encara hi ha una altra cosa que serà el dimecres passat. Es va fer la lectura de Blasted, que és la primera obra amb el Mingo Ràfols.
Doncs escolta, tot això dins a la pàgina web. Ja us emplaço allà. Oriol,
Víctor,
ja no sé què dic, ja Anna, Moisès, moltíssimes gràcies a tots quatre. Aneu tots a la Seca Espai Brossa, escriviu al Cabaret Elèctric per aconseguir-les. I ara mateix en Lluís Morral, de la llibreria Laie, ens recomanarem també dos llibres imprescindibles per entendre l'època de la Thatcher.